Es 8, molt bon dia.
Bon dia per les boires i la mala visibilitat. I l'ambient bastant càlid.
Ara 15 graus a Palafrugell, 14 a la Bisbal i 13 a l'Estartit.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Matí que comencem tapat avui 21 de març del 2024, de nou tapat al cel, ens hem llevat amb temperatures altes, la veritat, i durant tot el dia tindrem força pols en suspensió, ja ho veureu per tot aquest les típiques, el típic vent del Sàhara, el pols del Sàhara, doncs avui tenim molta pols en suspensió. Avui al Supermatí expliquem que SOS Costa Brava avisa que s'estan fent tales massives d'arbrats, diuen objectius especulatius arreu del litoral, es fixen sobretot en pals, l'Ajuntament de Pals ja ha fet un comunicat en què asseguren que tot s'està fent segons la legalitat i amb el suport dels de Protecció Civil i dels agents rurals. Això és el que diu l'Ajuntament de Pals. També des de Palamós, l'Ajuntament explica que la promoció d'habitatge social que estan preparant estarà enllestida a finals del 2025. I Palafrugell, tota la ciutadania de Palafrugell ha fet prop d'un centenar de propostes als pressupostos participatius que es començaran a aplicar a partir de la tardor. I avui també parlarem del Premi Timó d'Or en aquest cas, de l'Associació de Turisme Costa Brava Centre, que l'ha rebut Carme Hospital. Ens escoltes a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Avui parlarem amb el tècnic de joventut de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, Albert Fort, ara que s'ha anunciat que el nucli antic de Calonge acollirà la primera edició de l'Aparador, un festival de propostes artístiques emergents. I com cada dijous, parlarem de cinema i de sèries amb l'Ignasi Arbat. Això de seguida, però abans saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Maria Alzina, bon dia.
Bon dia.
Ferran Castelló, bon dia.
Bon dia.
Carles Saló, bon dia.
Hola, bon dia.
I Sergi Villena, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 59 anys per robar 3.000 euros i diverses joies de bijuteria en una cafeteria de Platja d'Aro. Molta vista no tenia.
El sospitós portava una motxilla amb diverses eines a dins. En concret, se li van trobar dues llanternes, dues navalles i tres tornavisos amb més de 1.820 euros en monedes i bitllets de diversos països. A més, el detingut havia amagat diverses bosses plenes de joies de bijuteria i diners a les canals de la sala de comptadors.
SOS Costa Brava adverteix de diverses tales massives d'arbrat amb objectius especulatius arreu del litoral.
SOS Costa Brava assegura que s'han produït tales massives arreu amb finalitats extractives afectant les finques veïnes fora dels 25 metres d'amplada, sense adoptar les mesures previstes per la normativa.
El comunicat de SOS Costa Brava posa el focus en Pals. L'Ajuntament ja ha fet un comunicat que diuen que els motius especulatius són absolutament falsos. Diu que aquestes tales tenen el suport dels agents rurals. Parlem ara passem cap a, en aquest cas, cap a Palamós. Parlem d'habitatge cooperatiu. Perquè el tècnic de sostre cívic i responsable del projecte Terra de Mar de Palamós, John Casadó, apunta que la promoció d'habitatges estarà enllestida a finals del 2025.
John Casadó, a més, ha explicat que la previsió és que els socis hi puguin entrar a viure a partir del primer o segon trimestre del 2026. El projecte es construirà en un terreny públic cedit per l'Ajuntament de Palamós i comptarà amb 34 habitatges.
El poble de Palafrugell fa 92 propostes als pressupostos participatius.
A partir d'ara, fins al 15 de juliol, els tècnics de l'Ajuntament analitzaran si les propostes són viables. I passat l'estiu s'obriran les votacions. D'aquestes propostes, gairebé un 60% s'han presentat a títol individual, mentre que la resta s'han fet a títol col·lectiu per entitats, grups de ciutadans, centres educatius i consells de participació.
I comença la regulació d'accés amb vehicles motoritzats a l'espai natural de Castell de Cap Roig i de la Cala Salguer.
La mesura s'aplicarà durant el període festiu de Setmana Santa, concretament fins al 2 d'abril, i en el cas de Castell es tornarà a fer efectiva de manera ininterrompuda a partir de l'1 de maig i mentre perduri el risc d'incendis forestals.
Carme Hospital rep el Timó d'Or i Turisme Rural Girona rep el Timó d'Argent als Premis Timó 2023.
Els guardons també han reconegut els 25 anys de trajectòria del restaurant Can Saló. El premi, el proveïdor, ha recaigut en Energèstic i el diploma de qualitat s'ha atorgat a la Cambra de Comerç de Palamós.
I en esports avui parlem de tennis perquè Paula Badosa va ser capaç de remuntar un set i passar d'aquesta manera a segona ronda del Miami Open.
La de Bagú, que reapareixia per enèsima vegada aquesta temporada, va començar amb bon peu la seva participació en el torneig de Miami. davant de la romanesa Simona Halep, que redebutava en competició oficial després de gairebé 2 anys apartada de les pistes per un cas de dopatge, la baixempordanesa començaria perdent el primer set per 6-1, però una gran reacció li permetria imposar-se en el segon i en el tercer per 6-4 i 6-3.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Del Baix Empordà i també més enllà, perquè estan passant coses. Carles Puigdemont anunciarà avui si encapçala la llista de Junts per Catalunya a les eleccions del Parlament del 12 de maig i, per tant, explicarà o hauria d'explicar quins són els seus plans de retorn, si existeixen, a Catalunya. Es preveu que ho faci avui a l'Ajuntament d'Elna, avui al vespre, a la Catalunya Nord, envoltat de la plana major del partit. Dani Alves ha passat aquesta nit a la presó de Brians 2 després de no abonar la fiança d'1 milió d'euros imposada per la justícia. L'Audiència de Barcelona ha estimat un recurs de la seva defensa i argumenta que la presó preventiva havia de ser revisada després de la sentència dictada. Una decisió de deixar Alves en llibertat si paga 1 milió d'euros que no ha estat força, no ha estat gaire compresa en cap entorn. La consellera de Justícia compareix avui al Parlament per donar explicacions sobre el conflicte amb els funcionaris de presons i l'assassinat de la cuinera de Mas d'Enric. S'espera que s'abordin possibles cessaments després d'una reunió entre el govern i els sindicats. El Ministeri de Sanitat proposa reduir les guàrdies mèdiques de 24 a 17 hores sense afectar la retribució dels professionals. La ministra Mònica García es compromet a fer aquests canvis abans que s'acabi l'any. I la Fiscalia ordena la detenció de Luis Rubiales, expresident de la Federació Espanyola de Futbol, en el marc d'una investigació per suposats contractes irregulars. Rubiales, de fet, atenció a això, ara mateix no es troba a Espanya, es troba a la República Dominicana, i s'ha emès un ordre de detenció internacional perquè retorni a Espanya i aclareixi els fets. Era el moment de fer un cop d'ull al cel i a la previsió del temps amb en Marc Vila. Bon dia.
Bon dia.
Quins són els detalls del temps que farà avui al Baix Empordà?
Avui dijous seguirem amb la dinàmica de les boires matinals que es podran fer més espesses i podran afectar més poblacions costaneres de la nostra comarca durant les primeres hores de la jornada. Pel que fa a temperatures, tornarem a tenir un dia bastant suau, només amb l'excepció matinal dels llocs on la boira prengui protagonisme. Les temperatures aniran dels 7-8 graus mínims als quasi 20 màxims. El dia no serà del tot serè i el cel quedarà amb tonalitats marronoses per culpa encara de la pols en suspensió sahariana ambiental. Tot i això, respecte a dimecres, podrà ser una mica més assolellat. I per demà divendres, el dia es presenta una mica més càlid i encara amb la mateixa dinàmica d'ambient enterbolit.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
I avui el comentari al Supermatí ens l'envia l'exconsellera i activista Dolors Bassa.
Els castells són construccions humanes de 6 a 10 pisos d'alçada que van néixer a finals del segle XVIII a la zona del Camp de Tarragona i que la UNESCO va declarar l'any 2010 Patrimoni Immaterial de la Humanitat. A l'Empordà no se'l sé massa freqüent poder veure castells, malgrat existeixen colles castelleres gironines, com la Colla Castellera de Figueres, existint des del 1996, o d'altres a comarques properes, com la dels Esparxats de l'Estany de Banyoles, des del 2012, o alguna més antiga i amb més renom, com els Marrecs de Sal. Però aquest cap de setmana hem pogut viure una festa amb diada castellera i redescobrir la passió pels castells humans. Amb el nom de Castellum, a Fontanilles uneixen i promocionen una fira d'oli, l'espectacle dels castellers i un dinar popular. Aquest any, una rossada per 400 persones amb productes de quilòmetre zero. El 2017 va ser la primera vegada que s'organitzava i vaig poder tenir el goig d'assistir-hi com a consellera del govern. I ara, després de l'aturada obligada per la pandèmia, ha arribat a la 5a edició amb millor organització i molt més públic. Veure l'esforç d'una colla castellera és adonar-se de valors com el treball en equip, la solidaritat, l'autosuperació, el sentiment de pertinença, però sobretot la integració de persones de totes les edats, orígens, races i condicions socials. De la mateixa manera que ho veiem en les colles sardanistes més freqüents en el nostre entorn empordanès. Ara, que arreu avancen idees de la dreta extrema i del populisme, promoure aquests valors que tenen les nostres accions culturals catalanes és una tasca important com a referent per al present i el futur de les noves generacions. Gràcies, Fontanilles, per adonar-nos que els valors de la Catalunya sencera, també són presents a l'Empordà.
I avui escoltem Maria Jaume, estem escoltant Pura Geografia, forma part del seu últim disc, Nostalgia Islands, un disc amb molta electrònica, la cantant reflexiona al voltant de l'amor, l'estiu i Mallorca. I avui escoltem una de les cançons d'aquest disc, Pura Geografia.
Estàs fet a mida, això no s'oblida. El teu cos i els meus són pura geografia. I ara m'he de creure que no mos tornarem a veure. Cari, tu estàs fet a mida, això no s'oblida. El teu cos i els meus són pura i dura geografia. Acabat. Jo pel barri, tu l'altre costat. Tots dos a dalt però desesperats per un final que no esperàvem. Cari, tu estàs fet a mida, això no s'oblida. El teu cos i els meus són pura geografia. I ara m'he de creure que no mos tornarem a veure. Cari, tu estàs fet a mida, això no.
És Maria Jaume, que per cert, aquest estiu, de fet, abans de l'estiu, abans que arribi l'estiu, el 8 de juny, passarà pel Festival Ítaca a la plaça de l'Església de Gualta, entrades a partir de 15 euros. Ara bé, si sou de Gualta, a l'Ajuntament, els dilluns, els dimecres i els dijous, us venen les entrades a 10 euros. Maria Jaume a la plaça de l'Església el 8 de juny en el marc del Festival Ítaca. I nosaltres ara, doncs, obrim l'informatiu amb tota l'actualitat del dia.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Comencem amb successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 59 anys per robar 3.000 euros i diverses joies de bijuteria d'una cafeteria de Platja d'Aro.
Els fets es van produir pels vols de les 3 de la matinada del passat 17 de març, quan els agents van rebre l'alerta d'una alarma d'una cafeteria pastisseria de l'Avinguda S'Agaró. Quan van arribar al lloc dels fets, els agents van comprovar que s'havien emportat els diners de la caixa i el de les propines. Es tracta d'un negoci situat a la planta baixa que es comunica amb la superior, on hi ha un habitatge i unes oficines que estaven completament regirades. Aleshores, els agents van iniciar la recerca i es van trobar l'home amagat a la sala de comptadors de l'aparcament. El sospitós portava una motxilla amb diverses eines a dins. En concret, se li van trobar dues llanternes, dues navalles i tres tornavisos, a més de 1.820 euros en moneda i bitllet de diversos països. A més, el detingut havia amagat diverses bosses plenes de joies de bijuteria i diners a les canals de la sala de comptadors. En total es van poder recuperar uns 3.000 euros corresponents a la caixa i a les propines del negoci.
Un minut i un quart de nou. Ja parlem de SOS Costa Brava. La Federació Ecologista alerta sobre diverses accions de tala abusiva, diuen, amb intencions especulatives i extractives, en diversos paratges naturals de gran valor ambiental al litoral de la Costa Brava. Un dels casos més recents, expliquen, és el que ha tingut lloc a Rodós, a la platja de Pals, una de les últimes pinedes sobre dunes d'Europa. Aquesta zona és considerada hàbitat d'interès comunitari prioritari, molt rar i amenaçat, que connecta la reserva natural parcial de les Basses d'en Coll amb el Pein Muntanyes de Begur, i una àrea d'interès faunístic que alberga espècies en perill d'extinció com el turó europeu.
L'Ajuntament de Pals va licitar els treballs de manteniment de les franges de baixa combustibilitat de la urbanització Arenals Mar per complir amb la llei 5/2003 de prevenció d'incendis forestals, amb el requisit que per aquests treballs s'acabessin abans del 2 de febrer. El consistori de Pals va negar fa poques setmanes el talat abusiu d'arbres i va assegurar que els agents rurals valoren positivament la franja perimetral realitzada per frenar l'avanç del foc en cas d'incendi. Segons la llei, la franja exterior de protecció de 25 metres d'amplada, mesurats des del límit de les parcel·les situades al perímetre de l'urbanització, ara està lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida i podada, i els treballs han de realitzar-se a través de la xarxa viària de la mateixa urbanització, minimitzant l'afectació a les finques veïnes. Des de Sos Costa Brava apunten que els treballs de rodors han continuat més enllà de la data límit, provocant la trituració de branques i la recollida de troncs de gran valor comercial, amb l'obertura de noves vies de servei de més de 4 metres d'amplada, que han devastat una part significativa d'aquest hàbitat just en el període de nidificació de diverses espècies.
Més enllà de les feines de prevenció d'incendis, Sos Costa Brava assegura que s'han produït tales massives arreu amb finalitats extractives. Això afecta finques veïnes fora dels 25 metres d'amplada, sense adoptar les mesures prèvies per la normativa, com el marcatge previ d'arbres afectats, donar preferència a la poda inferior i el desbrossament d'arbres fins a una tercera part.
La Federació alerta que aquests ecosistemes dunars són de protecció prioritària i preferent a Europa. Després de l'aprovació recent de la Llei Europea de Restauració de la Natura, es considera que els boscos de pi-pinyer sobre duna ben conformats són els més adequats per la restauració dels sistemes forestals litorals. En aquest sentit, la Generalitat ara té l'obligació de protegir-los. Sos Costa Brava critica que les finalitats extractives acaben convertint-se en especulatives. S'aprofiten les tales per desforestar zones amb la intenció de possibilitar la seva urbanització i posterior edificació. Aquesta pràctica s'estén arreu de la Costa Brava, on la Federació denuncia tales massives a la Pineda de la Fosca a Palamós, a Fontanilles, a Torrent, a Port Lligat, a la Pineda de la Platja de Sa Conca a Cadaqués, a la Pineda sobre d'una de la Cala de Ses Vaques, Sa Tuna, Aigua Freda o al paratge d'Esvalls a Begú, on s'ha realitzat una tala massiva dins del Pla d'Espais d'Interès Natural Muntanyes de Begú. A Palamós s'ha eliminat de manera completa i il·legal, segons Sos Costa Brava, la pineda d'una parcel·la de la Fosca amb un enorme forat d'uns 6 metres de profunditat, amb la finalitat de construir-hi un edifici unifamiliar, que l'alcalde assegura haver aturat quan ja no hi quedava cap arbre. No obstant això, en aquests moments es continua eliminant la pineda a una parcel·la contigua situada a pocs metres del mar, on es preveuen construir-hi 3 edificis plurifamiliars amb un greu impacte.
Hi ha coses diferents. Per una banda, la qüestió de Pals, la qüestió de Rodós. L'Ajuntament explica, va fer ahir un comunicat ahir a la tarda en què explicava que la redacció d'aquest projecte de tala va ser sotmesa a informació pública, que tothom el va poder veure, que no es van fer al·legacions, que té la valoració positiva dels agents rurals, que el supervís de la Diputació de Girona, que va obtenir informes favorables, que compleix amb la normativa vigent, que es treballa per... és una tasca per prevenir incendis, que altres municipis ja han fet obres similars i rebutja l'acusació d'aquests interessos especulatius i insisteix en la finalitat de protegir contra incendis. Això per una banda. Per altra banda, a la Fosca, el que estem parlant és d'una construcció que té tots els permisos, tot, que és molt criticable, segurament, possiblement, però que la normativa urbanística permet construir i que per fer aquests pisos s'havien de talar uns arbres. Passa que en alguns casos, com ja ha denunciat la Sos Costa Brava i després l'Ajuntament va constatar, s'havia fet de manera, en alguns casos, il·legals. I per això s'han aturat les obres, però és cert que ja no hi són els arbres. Quan els arbres es talen de manera il·legal, ja desapareixen. Per tant, esperem que es pugui aclarir els diferents casos, un a un, els diferents casos que denuncia Sos Costa Brava, que no són amb les mateixes característiques, perquè en un cas, en el cas de la Fosca, l'objectiu és construir-hi una casa. En el cas de Pals, l'objectiu és evitar incendis, fer proteccions, franges perimetrals contra incendis. 9:08:20. El tècnic de sostre cívic i responsable del projecte Terra de Mar de Palamós, Joan Casador, apunta que la promoció d'habitatges social de 34 pisos socials a Palamós estarà enllestida a finals del 2025. Joan Casador, a més, ha explicat que la previsió és que els socis hi puguin entrar a viure a partir del primer o el segon trimestre del 2025. El projecte es construirà en un terreny públic cedit per l'Ajuntament i comptarà amb 34 habitatges. Què més en sabem, Maria?
La promoció comptarà amb diversos espais comunitaris que les persones del grup Impulsor han anat creant de manera conjunta amb els arquitectes del projecte. L'espai privat de promoció, els habitatges, són de diferents mides i inclouen diverses habitacions, una cuina, una sala d'estar i el bany. Joan Casador reconeix que els habitatges es destinen a col·lectius inscrits en el règim de protecció oficial, un 25% dels quals es reserva a persones que siguin del municipi de Palamós i Sant Joan.
I els criteris bàsics que s'han de complir per accedir són de protecció oficial. Nosaltres, el nostre model busca garantir l'assequibilitat, no? i el dret a l'habitatge, i una mica el nostre model no busca aquesta estabilitat i coherència amb garantir el dret a l'habitatge.
La voluntat des de Sostre Cívic és que es pugui garantir l'accés a l'habitatge digne per part d'aquests col·lectius que molts cops no hi poden accedir. Per això, des de Sostre Cívic proposen aquest model d'habitatge cooperatiu que ja funciona a Calonge en dues promocions i Palafrugell. Joan Casador admet que hi ha altres municipis de la comarca que volen implementar aquest tipus de model d'habitatge cooperatiu. Tot i això, remarca que cal voluntat política per garantir sòl per promoure aquest tipus d'habitatges i enfortir el model. Les persones que es vulguin inscriure com a socis del projecte Terra de Mar i optar a l'accés d'un habitatge d'aquest tipus es poden inscriure a través de la pàgina web de Sostre Cívic. El projecte de Terra de Mar ja fa uns anys que es va voler impulsar a Palamós i actualment ja hi ha un grup de socis que estan treballant en la promoció de l'habitatge. Ara hi ha una fase oberta per a noves inscripcions on els interessats es poden inscriure fins al 12 de maig. Per formar-ne part cal fer-se soci de la cooperativa, complir amb els criteris de protecció oficial del municipi de Palamós i respondre econòmicament a les primeres aportacions de capital del projecte.
El que és un fet és que una de les problemàtiques clares al Baix Empordà és l'accés a l'habitatge.
Per això, Joan Casador destaca que l'habitatge cooperatiu és una bona iniciativa per mirar de rebaixar la tensió en el món de l'habitatge en aquestes zones. Tot i això, reconeix que encara hi ha certs aspectes que cal treballar sobre aquest model d'habitatge.
Nosaltres esperem fermament que sí. També tenim molts reptes endavant, no?, com a consolidació del model i de més, que ens fa, bueno, pues anar treballant en aquest sentit, doncs, però sí, nosaltres creiem fermament que això és l'alternativa que pot garantir, no?, aquest dret a l'habitatge que ara mateix està una mica en qüestió i que dona estabilitat, no?, i certeses de que tu et pots quedar un pis, de que no tindràs increments de lloguer o el que sigui, i a més podràs participar, no?, d'aquesta propietat col·lectiva i d'aquesta gestió democràtica que es fa de tot l'edifici i de tot el projecte.
Joan Casador explica que per fomentar el cooperativisme els socis del projecte es reuneixen en grups per discutir les prioritats i projectes que cal desenvolupar per la comunitat. Cada grup i cada comunitat té unes prioritats diferenciades, apunta Joan Casador. Per això, el membre de Sostre Cívic explica que hi ha dues fases quan es parla de cooperativisme: la prèvia, que és la que es treballa sobre la construcció de l'edifici, i la que es desenvolupa quan la comunitat està construïda. La voluntat de Sostre Cívic, però, no és quedar-se únicament a Palamós, Calonge o Palafrugell, sinó que es volen estendre a altres municipis del Baix Empordà i les comarques gironines. Un dels projectes que també s'està desenvolupant és el Walden 21 a Sant Feliu de Guíxols.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
La ciutadania de Palafrugell ha enviat prop d'un centenar de propostes als pressupostos participatius pel 2025, dotats amb més de 300.000 euros. Fins ara i fins al 15 de juliol, els tècnics de l'Ajuntament analitzaran si aquestes propostes són viables i passat l'estiu s'obriran les votacions.
D'aquestes propostes, gairebé un 60% s'han presentat a títol individual, mentre que la resta s'han fet a títol col·lectiu per entitats, grups de ciutadans, centres educatius i consells de participació. Els canals de presentació de propostes han estat diversos. 26 propostes s'han recollit a través de reunions amb consells i òrgans de participació. 22 en paper mitjançant les urnes ubicades a la Biblioteca Municipal i a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. I 44 a través de la plataforma Decidim Palafrugell. L'Ajuntament va realitzar una campanya de comunicació per incentivar la participació que va tenir un gran impacte. A Instagram les publicacions van arribar a 11.564 persones i el vídeo explicatiu dels pressupostos participatius va tenir més de 9.000 visualitzacions. A Facebook i Twitter s'han obtingut 78.480 i 21.400 impressions dels continguts, respectivament. Des d'ara fins al 15 de juliol, els tècnics municipals analitzaran la viabilitat tècnica de les propostes. Després se celebrarà un debat ciutadà per seleccionar les propostes que aniran a votació. La votació popular tindrà lloc entre el 15 de setembre i el 15 d'octubre. Amb els pressupostos participatius, l'Ajuntament de Palafrugell busca fomentar la participació ciutadana en la gestió municipal. La ciutadania pot decidir en què invertir un total de 310.000 euros del pressupost municipal de l'any 2025.
I des d'aquest dissabte l'Ajuntament de Palamós tanca els accessos amb vehicles motoritzats al camí de Cala Estreta que passa pel centre de l'espai natural Castell Cap Roig i també talla l'accés a la Cala Sarguer i a la Pinera d'en Gori. La mesura s'aplicarà durant aquest període festiu de Setmana Santa fins al 2 d'abril i en el cas de Castell es tornarà a fer efectiva de manera ininterrompuda a partir de l'1 de maig i mentre duri el risc d'incendis forestals. Pel que fa a la Pineda d'en Gori, després de la Setmana Santa, el tancament interromput s'aplicarà a partir del 15 de juny i fins a finals de l'estiu.
La voluntat des del consistori és vetllar per la conservació dels valors d'aquests espais naturals, gestionar l'ús públic dels mateixos prioritzant l'accessibilitat a peu i en bicicleta i vetllar per la seguretat dels usuaris que freqüenten de manera intensa l'espai, coincidint amb la primavera i l'estiu. Amb el tancament es vol facilitar la intervenció dels equips d'emergència d'aquestes zones en el cas que es veiessin afectades per un incendi o altres situacions de risc, alhora que es potencia l'ús sostenible i la conservació d'aquests paratges emblemàtics del municipi. La restricció afectarà tots els propietaris de vehicles motoritzats que no resideixin o tinguin alguna propietat en aquests sectors. En el cas del camí de Cala Estreta, aquesta mesura implica tots els accessos de l'espai d'interès nacional Castell Cap Roig i es fa en coordinació amb els ajuntaments de Mont-ras i Palafrugell, amb terme municipal en aquest àmbit i d'acord amb la Generalitat de Catalunya. La regulació d'accés amb vehicles de Salguer es limita al carrer urbanitzat que li dona accés des del camí de Cap de Planes, mentre que els accessos a peu per a vianants pel camí de Ronda o pels corriols existents continuaran oberts amb tota normalitat. Per als propietaris de les barraques de Salguer o bé residents en aquest àmbit litoral del municipi, l'Ajuntament de Palamós autoritzarà prèvia acreditació l'accés al carrer urbanitzat d'un únic vehicle per a propietat. Aquests cotxes hauran d'estacionar en aquest carrer i només podran accedir a la Pineda d'en Gori per a la realització puntual de càrrega i descàrrega.
Ja ho sabeu, els cotxes que vagin a Castell ara han d'aparcar a l'aparcament que està més situat a la zona més propera de la platja, que té una capacitat d'uns 40 cotxes.
Un cop s'ompli aquest espai, els vehicles s'aparcaran en el pàrquing situat en la part superior de la plana i més proper a les carreteres asfaltades que dona accés a Castell. De moment, aquesta zona d'estacionament obrirà amb una capacitat aproximada de 200 places i comptarà amb personal que coordinarà l'estacionament dels vehicles. A la resta de les zones d'estacionament, la que s'obre a l'estiu i amb capacitat d'unes 600 places, s'hi manté fins a mitjan juny els usos agrícoles com a activitat compatible i significativa d'aquest espai natural. El disseny modular d'aquest aparcament permet anar obrint zones d'estacionament a mesura que s'incrementi l'afluència d'usuaris a Castell. D'aquesta manera es podrà augmentar les places i fins a un màxim de 600 cotxes. L'estacionament a Castell serà gratuït fins l'1 de maig, moment en el qual es deshabilitarà l'aparcament ubicat a la zona més propera a la platja, que es reservarà tan sols per a vehicles de persones amb altres capacitats i només restarà obert el de la part superior de la plana. A partir d'aquesta data també es començarà a aplicar tarifa fins a finals de setembre, excepte per als propietaris de vehicles que tributen el seu impost de circulació a Palamós, que en aquest cas serà gratuït. En les dues zones no es permet la pernocta de furgonetes, autocaravanes ni la campara lliure.
Carme Hospital ha rebut el Premi Timó d'Or i Turisme Rural Girona ha rebut el Timó d'Argent. Els Premis Timó 2023 impulsats per la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre. Els guardons també han reconegut els 25 anys de trajectòria del restaurant Can Saló, el Premi al Proveïdor ha recaigut en Energèstic i el Diploma de Qualitat s'ha atorgat a la Cambra de Comerç de Palamós.
El primer guardó al Timó d'Or 2023 s'ha entregat a Carme Hospital per la seva trajectòria en el turisme de la Costa Brava i per la seva dedicació com a presidenta d'Aromar Hotels i Restaurants i a les diferents entitats del grup Costa Brava Centre. En el discurs d'agraïment, Carme Hospital ha recordat el seu marit, Jordi Comas Matamala, amb qui va impulsar la cadena d'Aromar Hotels i Restaurants. El Timó d'Argent ha reconegut la tasca de Turisme Rural Girona pel seu compromís amb el territori per potenciar l'agroturisme i el turisme rural a les comarques gironines i per revitalitzar la vida en municipis ubicats en espais únics. Els guardons també han reconegut els 25 anys que enguany celebra el restaurant Saló de Palau Sator. Aquest és un espai situat en una antiga masia on s'hi poden degustar plats tradicionals empordanesos de temporada i de proximitat. I a més els premis també han donat el diploma de qualitat a la Cambra de Comerç de Palamós. Se'l reconeix el lideratge a l'hora d'impulsar el compromís per la sostenibilitat turística a les comarques gironines amb el certificat Biosphere. La presidenta de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre, Bàrbara Llé, també ha destacat la importància que el sector actuï davant la sequera i per impulsar la reconversió sostenible al sector. Tot i això, ha recordat la importància que aquesta gestió de la sequera i la sostenibilitat es faci de la mà amb l'administració.
I sí que el que estem fent des de l'associació és parlar amb tots els ajuntaments, intentar crear acords, intentar conèixer quines seran les seves mesures sancionadores, intentar pal·liar els efectes d'aquestes mesures i anar de la mà, perquè del que es tracta és no esperem que els consistoris siguin més benevolents, al contrari, nosaltres haurem de seguir fent els deures que fa molts anys que fem i, per tant, fer complir la normativa, no té més, però sí que anem agafats de la mà, d'això es tracta.
L'acte de premis ha anat precedit de la ponència del membre de l'empresa Energestic, Javi Sin, amb el títol Sumar per pagar menys, compres col·lectives d'energia i autoconsum compartit. Així, el ponent ha donat a conèixer la situació dels preus en el sector energètic i el model d'agregació per disposar de millors condicions econòmiques, els contractes energètics a través de les compres col·lectives d'energia i el model d'autoconsum compartit. A més, els guardons han reconegut la tasca d'Energestic amb el Premi Proveïdor.
Passa un minut de 8:45 del matí. Els dies 11 i 12 de maig, el nucli antic de Calonge acollirà la primera edició de l'Aparador, un festival de propostes artístiques emergents dissenyat per mostrar i promoure el treball de joves artistes amateurs d'entre 14 i 30 anys en diferents disciplines. Per parlar-nos del projecte, avui al Supermatí, Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal, ens visita el tècnic de joventut de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, l'Albert Fort. Bon dia.
Bon dia.
Quin tipus d'activitats o disciplines artístiques podrem veure en aquesta primera edició de l'Aparador?
Doncs tenim plantejada tres modalitats i a partir d'aquí doncs veurem els joves i les joves que s'apuntin. Hi ha una modalitat que és d'arts plàstiques, on tot és el tema doncs de pintura, ceràmiques, de dibuix, joia, costura. Llavors hi ha la modalitat d'arts escèniques, que aquí entren des de la dansa, el teatre, el circ, monòlegs, màgia, i una tercera modalitat, que és la música. Vam obrir inscripcions el dia 18 i bueno, ja hem rebut bastantes propostes, i a partir d'aquí intentarem que tothom pugui participar-hi, i si hi ha un moment en què tenim tant de bo, tenim més gent de la que podem tenir, doncs hauran de seleccionar, però okay. La idea és que tothom tingui el seu espai.
És a dir, que veig fins al 19 d'abril, artistes emergents poden inscriure la proposta per participar en aquest festival, no?
Correcte. És un aparador, aquest és el nom del festival, és una primera mostra del que tu fas com a jove artista amateur. Si el teu ja ets un professional, doncs poder aquest no serà el teu espai, però bueno, és una mica doncs tota aquella gent que ja fa un pas més endavant d'allò el concert de final de curs o allò que tu d'algun dia puntualment, no, és tots aquells joves o aquells grups que ja tenen un projecte que han començat i que necessiten espais on poder mostrar-los.
És a dir, sortir del garatge de casa per mostrar-te, no? Per ensenyar...
Correcte. No tant allò, mira, tinc una inquietud i canto i a vegades he cantat al final del curs o estic a l'escola tal i allà tinc un repertori que canto dues... No, és un pas més endavant, però encara que no siguis professional. El que dius tu crec que és la millor definició. És allò, estic en el garatge o estic en el meu estudi amb les meves pintures o estic en un grup de teatre i hem fet una píndola i ens fa altres espais on poder mostrar-ho. Doncs des d'aquí l'Ajuntament intentarem doncs donar espais a petits escenaris, a petits racons que estiguin tècnicament correctes en tema de so, en tema de les quatre temes tècnics perquè es puguin sentir còmodes. Creem un espai de backstage d'intercanvi on tots els artistes puguin estar allà, puguin dinar, puguin menjar, puguin estar allà còmodes, que es puguin conèixer uns amb els altres, I llavors també convidarem a la resta de companys i companyes de joventut o de cultura perquè puguin venir i perquè, no sé, si algú després a partir d'aquí doncs veu que hi ha talent i que vol contractar o que vol convidar en els seus municipis doncs aquests joves tant amb la música, amb el teatre o en aquesta mostra artesanal, fira artesanal, doncs, bueno, donar espais perquè joves doncs puguin mostrar el seu talent. No ens inventem res, això es fa a molts llocs, però ho hem volgut englobar tot dintre d'un festival, donar-li una identitat pròpia i, no sé, a veure si ve per quedar-se i perquè la gent, doncs, ja a 3 anys ja vulgui venir en aquest festival.
A banda d'aquest requisit de tenir una idea, tenir un projecte més o menys clar i tenir la necessitat d'exposar-lo, de trobar un lloc on exposar-lo, quins altres requisits han de complir les persones que aspirin o que hagin fet la sol·licitud per participar en l'aparador?
Bàsicament és un tema d'edat en el que teníem que acotar-ho, de 14 a 30 anys. Sí que és cert que prioritzarem la gent local, la gent del poble, però sí, tenim artistes, però no tant com per poder fer un festival propi, i llavors obrim comarca o, per exemple, ja ens arribava una proposta de Rubí, ho escoltarem, ho analitzarem tot, i ja et dic, la idea és, per poc que puguem, que tothom pugui participar, però bueno, hi ha uns horaris, hi ha uns espais, i veurem què va passant. De moment, hi ha una primera rebuda xula, estem veient que ens està arribant moltes propostes i a veure quan tanquem quin volum d'artistes tenim, perquè després farem una mica el croquis, és el primer any i a partir d'aquí valorarem si poder tenir més propostes de música o més de teatre o irem adaptant-nos una mica. Ja hem plantejat aquest festival una mica camaleònic en aquest moment, definint quins espais ho farem, però serà el dia final, bueno, quan estem a punt d'acabar les inscripcions, veurem com reorganitzem i com posem i organitzem tots aquests espais i aquest talent.
El termini es va obrir aquest dilluns i hi haurà temps fins divendres 19 d'abril, per tant, un mes. Per on s'han de presentar les propostes?
Sí, jo crec que el més fàcil és a les xarxes socials de l'Instagram del Festival Aparador, i si no, doncs entrant a l'Ajuntament, a la web de l'Ajuntament, i ja els redirigiran cap a nosaltres o a l'Instagram de l'Espai Jove. I bàsicament ara el jovent, 14-30 anys, es mouen per les xarxes socials i és on ja hi trobaran allà les bases, on trobaran un link, on veuran com ho han de fer. És una inscripció molt i molt senzilla. Demanem 4 dades que ens demostrin doncs una mica el treball que fan, ja sigui pel seu Instagram, si el tenen, o el seu canal que sigui, o doncs demanem doncs que es facin un petit vídeo o una petita mostra de fotos del que fan per valorar-ho i per almenys un mínim de qualitat sí que exigim.
Està bé que no calgui fer una instància genèrica ni cap cosa d'aquestes.
No. Posem el més fàcil possible perquè els joves són d'una immediatesa brutal, treballem amb ells i sabem el que hi ha. I volem que amb tres apunts veiem clarament què és el que estan fent. Mm-hmm. I això ja es veu ràpid. No cal que ens foten allà unes grans dissertacions i uns grans currículums. No. Mentre puguem veure que tenen l'edat que són i què és el que fan i què necessiten, això sí, intentarem, ja et dic, hi ha gent que vol fer circ i necessiten penjar-se en una paret, doncs intentarem que es puguin penjar. Hi ha gent que ens està demanant fer performances amb audiovisuals, això ja serà més complicat, però intentarem posar-hi un projector, però clar, si ens demanen allò que volen fer, no sé quins produccions, també tenim les limitacions tècniques que tenim. Però bueno, jo crec que per aquest tipus de projecte i de espectacles que ens volen mostrar, podrem donar tècnicament la resposta a tots ells.
Això es tanca el 19 d'abril, el termini, i menys d'un mes després, 3 setmanes, 11 i 12 d'abril és el festival. Per tant, serà també una allò contrarrellotge per preparar-ho tot i adaptar-se a les necessitats de cadascun dels artistes que es presentin.
Sí, bueno, nosaltres ara ja, quan hem dissenyat, ja estem avançats a fer també festes i concerts i festivals i d'això, aquí a Calonja no parem, i ja tenim una mica estructurat, vull dir, no, no ens, no, no, quan tanquem no ens hi posarem de seguida a redistribuir, sinó que ja ara ja estem fent un primer plànol, estem començant a marcar ja escenaris i distribuir-ho, i irem veient en funció, doncs ja irem treballant perquè, com aquell que diu, el dia 19 ja anem directament a impremta i més o menys tenir-ho ja... No, anem treballant a mesura que ens van arribant les propostes perquè això no, si no, seria una bogeria muntar-ho tot ràpid.
Ens deies abans que hi ha altres municipis que fan propostes similars. Com va néixer o en què us vau inspirar per crear aquest aparador i quina necessitat necessitàveu cobrir?
Bé, nosaltres aquí a Calonge feia uns anys que estàvem fent un projecte que es deia el Do Re Mi Fan Flors, en el que, bueno, una mica com a Flors i Violes, el temps de Flors de Girona, hi havia tot un tema de decoració de flors, però que ho portaven tota una sèrie de dones que bueno, van... Bueno, perquè hem anat fent grans tots i tal, doncs ha anat desapareixent aquest projecte, i en aquest projecte doncs, que se decoraven doncs, els carrers i alguns patis del municipi en flors, també s'acabava de complimentar amb una mica de música i d'actuacions. I aquestes músiques d'actuacions les feien, donàvem espais per gent jove, i bueno, com que aquest any el Do Re Mi desapareix, agafem una mica aquest cap de setmana que ja teníem una mica de pressupost i des de l'àrea de joventut ens hi hem agafat fort per dir, mira, doncs deixem-nos fer aquesta proposta, a veure si ja que fèiem aquestes actuacions, doncs obrir una mica a tothom, a molts més joves, i bueno, i perquè aquí al Baix Empordà doncs, es fan cosetes, però creiem que no hi havia un festival pròpiament... Sí. A Palafrugell es fa, per exemple, en el Flors i Violes, doncs hi ha un concurs, a Platja d'Aro, per exemple, hi ha el Talent Show, bueno, un concurs de talent, a Palamós també es fa la nit del talent, però són actuacions molt puntuals a la Gorga, però aquest punt de festival en el que nosaltres ens imaginem molts i molts joves de diferents edats, amb diferents disciplines, tothom circulant pel nucli antic, veient des de teatre, dansa, a música, a paradistes de gent que està creant, doncs, ostres, ens sembla com visualment ens encaixa molt, ens agrada molt la idea i la visualitzem així a veure què passa i si som capaços de convertir el nucli antic de Calonge un cap de setmana en una mostra de joves que necessiten espais per poder ensenyar el que estan fent.
I que després aquí, a partir d'aquí neixin carreres, no?, també.
Sí, correcte, i també estem creant un grup de voluntaris joves del poble també perquè s'impliquin, perquè així també treballem amb ells, també perquè els mateixos nens i nenes joves del poble, quan vegin tota aquesta mainada joves que també estan creant coses, doncs que també s'hi animin i una mica fer pedagogia de la cultura. Som un poble de llibres des de fa un parell d'anyets i bueno, s'està apostant doncs, en aquest cas per la cultura, per la literatura, per la música, per la poesia, bueno, una mica... El que s'està apostant aquí en el nucli antic de Calonge és donar-li contingut i una mica de coherència. Llavors, bueno, creiem que hi pot encaixar dintre de tota aquesta moguda cultural del municipi, doncs aquest festival.
Hem parlat avui amb l'Albert Fort, avui com a tècnic de joventut de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni. Moltes gràcies i que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies. Merci pel suport.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
I ja de seguida tindrem l'Ignasi Arbat per parlar de cinema i de sèries, però abans hem d'explicar que hem de parlar d'esports, concretament de tennis, perquè Paula Badosa va ser capaç de remuntar un set i passar d'aquesta manera a segona ronda del Miami Open. La de Begú, que reapareixia per enèsima vegada aquesta temporada, va començar amb bon peu la seva participació al torneig de Miami. Davant la romanesa Simona Halep, que redebutava en competició oficial després de gairebé 2 anys apartada de les pistes per un cas de dopatge, la baixempordanesa va començar perdent el primer set per 6-1, però una gran reacció li va permetre imposar-se en el segon i en el tercer per 6-4 i 6-3.
A segona ronda, Badosa s'enfrontarà a la seva amiga Arina Sabalenka. La bielorussa acaba de perdre la seva parella, suposadament mort per suïcidi, i és una incògnita saber quin nivell tenístic presentarà. Recordem que la begurenca va abandonar el torneig d'Indian Wells just abans de començar perquè no se sentia preparada físicament. La victòria contra Halep, amb qui havia perdut en els 2 enfrontaments previs, pot servir a Badosa d'estímul per al futur immediat.
Les estrenes de sèries i cinema amb l'Ignasi Arbat.
Bon dia, Ignasi, com estàs?
Hola, bon dia, com anem?
Molt bé, i tu?
Doncs bé, carregat de pel·lícules aquesta setmana, eh?
Sí, perquè avui fem el repàs de les estrenes, imagino, de demà i de Setmana Santa, no?
Correcte, sí, sí, una mica de tot.
De Setmana Santa suposo que arribaran a partir de dimecres?
Sí, s'estrenen dimecres, però diguéssim el gran gruix de pel·lícules arriba avui, alguna dimecres i res. Però ja s'ho repartit la cosa.
Molt bé, doncs i què, ens ho passarem bé aquesta Setmana Santa al cinema o no?
Sí, jo crec que hi ha una mica de tot, blockbusters, amb pel·lícules que segurament portaran a molta gent al cinema, per tant, fantàstic.
Molt bé, doncs dóna'm un segon, que estic buscant els tràilers i anem parlant de coses, si vols.
Ah, val, perfecte. Vols que parlem d'alguna d'aquestes pel·lis o encara
sí,
no?
Sí, va, no, mira, que ja tinc el primer tràiler aquí, va.
Ah, vinga, doncs
amb
va,
què comencem?
Comencem en Casa Fantasmas, Frozen Empire, Imperio Helado.
Llevo 40 años esperando esto. Se hacen llamar los cazafantasmas. Según esos juntaletras, salvaron el mundo. No hubo testigos.
Veig el tràiler, imatges del cazafantasmes original.
Sí, 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 sí.
Que és una mica un rebut o què?
No, de fet és la... A veure, seria la quarta entrega oficial de la saga. Ja va haver-hi un rebut fa uns anys.
Sí.
No sé si te'n recordes, que sí. Va ser protagonitzat per dones, etc. Això està fora de la continuïtat de la saga.
Ah,
i aleshores, com que aquell reboot no va funcionar bé, van fer fa uns anys que es va estrenar en època de pandèmia Caçafantasmes Afterlife, que és una pel·lícula meravellosa, que estava molt bé, que retia un homenatge a la saga, que presentava una sèrie de nous protagonistes i al final apareixien allò ben bé al final els caçafantasmes de tota la vida. I s'establia el lligam entre aquestes dues generacions. I aquesta pel·lícula és ja com les generacions anteriors, que diguéssim són els descendents de Egon Spengler, un dels caçafantasmes, que és un dels actors que va morir i que per tant doncs, no veiem en aquesta pel·lícula, amb els tres caçafantasmes supervivents de tota la vida, no? Que aquí doncs, tornen a aparèixer els clàssics com Bill Murray, Dan Aykroyd i Ernie Hudson, que potser és la pel·lícula que més protagonisme té, i s'hi afegeix Annie Potts, que també era la secretària de les pel·lícules. I aquí recuperem a Paul Rudd, Carrie Coon, Finn Buffer i Makena Grace, que eren els protagonistes d'Afterlife, de l'anterior. Aleshores, ara sí que tenim tots els elements de caçafantasmes que tenim tots al cap.
Yeah.
És a dir, Nova York, el cotxe en ple funcionament... Tot, els fantasmes amb babetes, no? Que era aquell fantasma de color verd que feia una mica de gràcia. Bé, i en aquest cas, doncs, han d'anar a Nova York perquè hi ha una amenaça nova fantasmal que està gelant a tota la ciutat.
Fa bona pinta, el tràiler.
Sí,
no.
Sí, el tràiler fa bona pinta. Jo sóc molt fan de la saga Casa Fantasmes, fins i tot doncs, la 2, que és una pel·li més fluixeta, que era ja de finals dels 80, doncs és una pel·li que està bé, vull dir, i no sé, si us agrada la saga i aquí una mica doncs, intenten agafar generació nova també, doncs és una bona oportunitat per pujar-se al carro de tot això.
Si no he vist res de Cazafantasmes, puc anar-la a mirar, si no?
Sí, entendràs la història, però...
Em faltarà la nostàlgia.
Clar, el factor nostàlgic no el tindràs, et faltaran els referents, perquè aquesta pel·lícula és molt nostàlgica.
Ja.
O sigui, ja veient el tràiler veureu molts elements i fantasmes que hi han aparegut en pel·lícules anteriors.
Però això no em preocupa, perquè si m'agrada ja les miraré totes, ja està.
Perfecte.
Bueno.
Tot i que no sé què tal, perquè les crítiques han estat una mica dividides i, bueno, a veure com va la cosa.
Bueno, ja a veure què tal.
Mira, jo faria una cosa, com que crec que la tens a Netflix.
Sí, sí la tinc a Netflix, però crec que no tinc Netflix ja.
Ah, bé.
El tenia compartit.
Bé, fes això de la publicitat, que està bé de preu. Som 5,5 euros i potser passen dos anuncis.
Ui, un 46% només a Rotten Tomatoes, noi.
Ja, bueno, ja ho he vist. Jo, mira, no m'enfio massa a Rotten Tomatoes. També hi ha vegades que depèn de què... Bueno, no ho sé. L'anterior, que està molt bé, crec que tampoc té una puntuació molt alta.
Un 64% segons les crítiques i un 94% segons els espectadors.
A mi un 64% em sembla molt poc, perquè la pel·lícula està molt bé. Mm-hmm. Aleshores, bueno, ens ho agafem una mica amb pinces, a veure què tal.
Molt bé. Doncs comencem això, hem començat per Ghostbusters, i anem a un altre, uns dos clàssics, no, també?
També dos clàssics, aquests arriben dimecres de la setmana que ve, que és Godzilla i Kong, el nuevo imperio.
Durante siglos reinó la armonía.
Entenc que això és una continuació d'aquell Godzilla versus Kong d'ara fa uns anys?
Sí, és que hem tingut dos pel·lícules de Godzilla. Una de King Kong. Vam tenir llavors l'enfrontament de Godzilla contra Kong i ara és la cinquena pel·lícula d'aquesta saga de l'univers que s'anomena Monsterverse, que és que Godzilla i Kong fan equip.
Ah, o sigui, en l'última no... s'enfrontaven i ara fan equip.
Correcte,
com,
sí, sí.
Com s'entenen entre ells?
No ho sé. A crits, suposo.
Sí, suposo, perquè...
Sí, doncs sí, sí, però s'entenen, eh? Perquè, diguéssim, aquí fan un team-up, no? Faran un equip els dos personatges perquè Kong té problemes a la illa Calavera, aleshores té un problema molt gran que no hi pot fer front sol i busca a Godzilla que l'ajudi, no? Ja que es coneixen, doncs... I lluitaran contra aquest altre monstre, aquest altre tità, i vaja, aquí és un festival de... O sigui, hi ha uns humans que els van seguint, per allò, per donar una mica de... Bueno, aquestes pel·lis hi posen humans i a vegades una mica sobren, no? Perquè són poc interessants, aquests personatges. Però van fent una mica el seguiment i van parlant, perquè, clar, els monstres no parlen, aleshores doncs han d'anar explicant una mica què passa, no? I bé, d'humans tenim a Rebecca Hall, Dan Stevens i Brian Tyree Henry, que serien els protagonistes principals d'aquesta pel·lícula, i la resta, ja han dit, efectes especials per un tubo, lluites, edificis que cauen doncs, destrossats, tot vola pels aires...
Com ha de ser.
Molta èpica, sí, sí. I a més, amb uns efectes especials que si són com l'última...
Ja.
Ostres, amb aquells colors, aquella cosa, quedarem tots hipnotitzats. Fa bona pinta, també, aquesta pel·lícula, per anar-s'ho a passar bé, eh? Vull dir, divertir-se i...
I això arriba demà?
Gaudir. Això arriba dimecres, de la setmana que ve. Sí, el dia 27.
Perquè a Rotten encara no hi ha valoracions.
No, encara no hi ha hagut cap passi de premsa i segurament deuen estar embargades les crítiques com sempre passa un parell de dies abans.
El que veig és que dura menys de dues hores la pel·lícula, que això també és una bona notícia.
Està molt bé, està molt bé. Em sembla que tant aquesta com Casa Fantasma 125, però bueno.
Sí, però dues hores, compta-li els crèdits i el que sigui...
Sí, sí, escolta, dues hores, està bé, no més, ja n'hi ha prou. Ah,
faltaria més.
Sí, sí.
Aquestes són les estrenes de cinema, no? Les de sales?
Sí, correcte, són les grans fortes. Doncs anem a plataformes. Una que, mira, just ha arribat avui, Amazon Prime Video, que és Roadhouse, de Profesión Duro, remake de la pel·lícula de Patrick Swayze.
Before we start, do you have insurance?
What?
Your coverage good, like you have dental?
Oh, haha.
Is there a hospital nearby?
Remake, necessari?
Bueno, no ja ho sé. Quan la vegi t'ho diré, perquè encara no l'he vista, s'ha estrenat just avui. I tot i que els remakes, perquè siguin necessaris, saps què vull dir?
Sí, han d'estar molt ben fets, no?
Sí, sí. De totes maneres, a veure, de Profession Duro, la pel·lícula de Patrick Swayze, a mi no és pas una pel·li que... És una pel·li que es va estrenar l'any 89, venia... És de l'època una mica aquella de Dirty Dancing, no? I en aquest cas el Patrick Swayze trencava una mica aquella imatge de Dirty Dancing i ho feia amb aquesta pel·lícula. Jo no sóc particularment fan de l'original, per tant, bueno, veuré aquesta nova, vull dir, tampoc passa res. I és la història de... Més o menys s'assembla, però hi ha diferències, eh? Aquí el personatge de Dalton, que interpreta Jake Gyllenhaal, és un exlluitador de l'UFC. L'UFC és aquesta lliga que juguen a Las Vegas, que barreja una mica arts marcials mixtes i coses d'aquest tipus en boxa, i només es fa a Las Vegas, val? Això és que segurament heu vist algunes imatges per televisió. Doncs aquest home s'ha retirat, ja no fa d'aquesta feina, va de bar en bar, i un dia una persona el veu, doncs que en la típica baralla de bar, el tio es defensa molt bé, clar, perquè és lluitador, i li diu, escolta, vine cap al meu bar a Florida, que allà tinc uns tios que me l'estan liant cada nit i no sé què fer. Aleshores el tio va allà, cobrant doncs, una mica de pasta, i fa una mica, diguéssim, entre cometes, de porter de discoteca, no? Allà, quan hi ha una baralla de bar, el tio va i els fot fora. Però bé, com que la pel·lícula, si fos això, seria molt avorrida, doncs hi ha, a més, una trama romàntica que hi haurà aquí mig, amb una doctora, que això s'assembla a l'original, i llavors tota una sèrie de màfies que volen tirar a terra el bar on ell està fent de porter actualment per construir un megacomplex, no? I aquí tindrem aquesta lluita del petit empresari contra la gran corporació.
Val, molt bé. Això a Prime, has dit?
Prime Video ho tenim ja avui mateix.
Val. Sense tràiler, Remando com un solo hombre, també a Prime.
Sí, aquesta arriba la setmana que ve, el dia 29, que em sembla que és divendres de la setmana que ve, i això és una pel·lícula dirigida per George Clooney, que curiosament no ha passat per cinema, sí que es va estrenar en cinemes als Estats Units el mes de desembre, i aquí fa una mica com ara American Fiction, passa del cinema i s'estrena directament a plataformes. Mm-hmm. Tenim el Joel Egerton i el Callum Turner, que està doncs, més que moda de mai. Callum Turner us farà un far de veure, és un dels de Bèsties Fantàstiques, no? El germà de...
Sí.
Doncs sí. Doncs ara el teniu també una sèrie que està molt i molt bé, que és Master of the Air a Apple TV+. I en aquest cas una història real que està ambientada a principis dels anys 30 fins a l'any 1936 en els Jocs Olímpics de Berlín. Es tracta doncs, de l'equip de rem de l'Universitat de Washington, recordant que aleshores els Estats Units venien del crac del 29, era l'època de la depressió, etc. I veurem totes les peripècies i heroïcitats d'aquest equip en els seus entrenaments fins a arribar als Jocs Olímpics de Berlín del 36, en ple auge del nazisme, i com van guanyar la medalla d'or.
Molt bé, això Prime és pel·lícula.
Sí, dirigida per George Clooney, correcte, basada en un llibre.
Molt bé. I anem a Disney. Què més tenim a Disney? Aquesta em crida l'atenció. No sé si la miraré o no, però em crida l'atenció.
Bé, això és una sèrie d'animació. És X-Men 97.
I un moment que sona així, però és que tenia el tràiler espanyol-latino i buscaré l'original. Jo crec que és aquest, l'original. Ara tenim veure, publicitat, 5 segons.
Creuarem els dits.
De YouTube. A veure com sona això. Ui, això és... Això? Com? Això està... We have to stay vigilant. The professor entrusted us with his dream. Què és això?
A veure, t'explico.
X-Men 97.
Sí, a l'any 1997, perquè ens hem de remuntar, va haver-hi una sèrie de X-Men que va ser molt popular, bueno, és una sèrie que va durar fins al 97, va començar el 92 fins al 97, 76 episodis. Va ser una sèrie molt mítica pels que érem nens d'aquella època, i que jo era molt fan de la de Spider-Man, que també sí. Eren paral·leles i a vegades un dels personatges també anaven d'una sèrie a l'altra.
Però on les miràveu, aquestes sèries? Perquè en aquell moment només hi havia el 33, el Super 3.
No, jo ho havia vist a Antena 3.
Antena 3, val.
Antena 3 o Telecinco, perquè no sé si Antena 3 passava Spider-Man i Telecinco X-Men, ara potser me l'hi una mica, però val. Sí, eren els canals de les televisions privades, que en dèiem, i la veritat és que aquesta sèrie va ser molt mítica perquè va, com t'ho diria, va crear un caldo de cultiu que va ser el que va generar la pel·lícula de Bryan Singer a l'any 2000.
Vale.
De X-Men, que va ser un èxit i que gràcies a això va arribar la de Spider-Man i que gràcies a això Marvel Studios a l'any 2008 va fer Iron Man i va passar tot el que va passar després.
Vale, i ara la recuperen i entenc que és continuació, no? També en animació.
Correcte. És una continuació. La sèrie acabava una mica com acabaven les sèries d'animació d'aquella època, que no acabaven amb finals molt oberts i tal, i la sèrie acabava d'aquella manera. Doncs el que fa és reprendre aquell moment en què moria, per cert, el professor Xavier, i torna a la sèrie. A més, tu la veus, i estèticament és com una sèrie d'animació dels anys 90. Sí que té algunes coses que veus que l'animació està més perfeccionada, però la textura és la mateixa. És a dir, gairebé et podrien dir, mira, és un capítol que es va trobar als anys 90 i ara te la matem. Uh-huh. Ja veus que hi ha coses que no, però sí.
A Disney, això.
Sí, a Disney seran 8 capítols, 7 setmanes, i veurem si funciona. Potser en faran més.
Molt bé. A veure, cinemes de proximitat, perquè com que estem a Setmana Santa, tenim moltíssima cosa. A Palafrugell, des d'ara durant tota la setmana que ve, Guardians del Museu, La Sociedad de la Nieve, Fallen Leaves, L'Últim Soldat, Sala de Profesores, Los que se queden, Pobres criatures, Migración, un viaje patas arriba, i El color púrpura, Palafrugell. A Torroella tenim Sala de Profesores, Políticamente incorrectos, Los tres mosqueteros milady, Kung Fu Panda 4 en català i Desconocidos. I a Begú tenim Kung Fu Panda 4, El Caso Goldman i Guardianes del Museu. I també Radical, això aquest cap de setmana i durant tota la Setmana Santa. Les pel·lícules per anar a mirar als cinemes de proximitat.
Molt bé, molta proposta d'Òscar i per tota la família.
Molt bé, doncs res, Ignasi, gràcies i que vagi molt bé.
Que vagi molt bé també aquestes vacances de Setmana Santa merescudes.
Igualment, adéu.
Adéu.
Dijous seguirem amb la dinàmica de les boires matinals que es podran fer més espesses i podran afectar més poblacions costaneres de la nostra comarca durant les primeres hores de la jornada. Pel que fa a temperatures, tornarem a tenir un dia bastant suau, només amb l'excepció matinal dels llocs on la boira prengui protagonisme. Les temperatures aniran dels 7-8 graus mínims als quasi 20 màxims. El dia no serà del tot serè i el cel quedarà amb tonalitats marronoses per culpa encara de la pols en suspensió sahariana ambiental.
Perfecte, gràcies. Moltes gràcies, Marc Vilà, tothom que ha escoltat el programa i que l'ha fet possible, a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Nosaltres tornarem demà a les 8 del matí, com sempre, amb tota l'actualitat del Baix Empordà.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.